mateixa distància, en cas que guanyés el Girona, del líder, que quan ell va arribar... Ho dic per donar-li la perspectiva també de quan...
Sí, però... Sí. Vull dir que ell parla d'aquestes dues.
A mi m'ha agradat molt, aquesta resposta. Crec que és la millor de tota la roda de premsa. Però sí que tens raó amb això amb què es contradiu. Però perquè jo crec que aquesta resposta, dins del moment en el que s'està vivint,
no, però, veure,
és més reivindicativa que explicar el que està passant.
O sigui, sí que jo també ara ho parlàvem a fora, però quan escoltes tota la resposta sencera, bueno, és una final, però perquè estàs com estàs a la Lliga. Vull dir, però jo crec que una cosa és estabilitat dins del club, que et permeti treballar i que et permeti créixer i que destensioni l'equip i que tothom vagi a un objectiu comú, que ara mateix no hi és, a dintre del club, fora podem dir el que vulguem, però si ja dintre no ho tens, si tu et sents fort...
És, que és el que pots controlar a dins del club. Fora no ho controlaràs.
Si tu et sents fora dintre i amb confiança i amb de totes les parts i tots els estaments, tranquils, a treballar i a fer-nos forts, a fora que diguin el que vulguin, però és que a dintre no hi era fins ara. Bueno, sí, poden dir el que vulguin, els missatges són els que són i vale, els hem escoltat del president i tal, però bueno, hi ha hagut dubtes i hem viscut la setmana que hem viscut. Ara, que després es digui que és una final, per mi sí, perquè esportivament estàs a 7 punts del líder.
I per Xavi és una final?
No, per Xavi no.
Para Xavi, para él o para
para
él. Lo que él siente
que futuro, club,
para el futuro de él.
No, para su futuro yo creo que no.
A ver, hay una realidad con el futuro de Xavi, que es que hay una cosa muy clara. Hasta ahora el candidato más que anda haciendo run run es Rafa Márquez, ¿no? O Thiago Motta.
Es el más low cost también.
Es low cost, sí. Pero el problema es el siguiente: si vos pones a Rafa Márquez y el partido y tenés una mala racha, como podés tener, porque este equipo no está dando señales de vida, y te dejan afuera de Europa en octavos y te toca un PSG, que te puede pasar tranquilamente. Los siguientes en que se tienen que ir son los directivos. O sea, sí, sí. El paraguas de Márquez no es tan grande, porque Márquez tampoco es al barcelonismo lo que fue Xavi Hernández. Fue un buen jugador, habrá gente que lo recuerda, seguramente en la plantilla lo conoce la mitad. Pero no es el mismo paraguas, para nada. Y ellos, cuando trajeron a Xavi en 2021, lo trajeron porque era un paraguas.
Sí, sí. Porque era el que demanava tothom, o era el unànimament el barcelonisme demanava que vingués Xavi, o que, pues us donem a Xavi, i ells se salvaven.
Entonces es un problema. Entonces yo estoy con Ferran ahí. Es una final, sí, es una final más, quizás hasta como un desafío para los jugadores, es una final... Por lo que
deportiva, ¿no?
Por deportiva, porque tenés que levantarte, porque
para engancharte,
tenés que demostrar que estás vivo.
No, m'agrada saber no si de, penseu que és una final per Xavi.
No, de final de ciclo.
Queda bastant clar. Val.
Como dice el Marc, final de deportiva sí, final de ciclo no. Sería muy temerario y no son tan temerarios. Y Laporta se enoja, pero y no es tonto.
No, mirant el calendari també, a llarg termini sí. Del Barça, és veritat que hi ha una Supercopa pel mig, però partit de més talla sembla el més complicat dels que
totalmente.
Hi ha, també hi ha un viatge a Las Palmas.
El otro día el vestuario me apuntaron algo que tiene cierta razón. La Supercopa siempre la gana el equipo más necesitado. Y el Barça claramente este año va a ser el más necesitado.
Sí, mira, i és dos partits.
Són tres partits abans, no? O sigui, queden tres, no? Abans de Supercopa.
Sí, sí. Són Almeria, Las Palmas.
I el més?
I també queda el de la Copa contra el Barbastre.
El de la Copa, perdona.
I el del Dallas.
Sí, clar, són cinc amb aquest viatge a Dallas.
Sí.
Cinco millones por ir a Dallas, no?
Sí. Mira, els haguessis guanyat també guanyant els dos partits.
Si ganaves los partidos tenías seis, te billetabas el viaje.
Sí.
Hem parlat de Laporta, sobretot, i Xavi. I jo crec que aquí, dintre de la paraula final, o sigui, jugadors, entrenador, crec que és una relació que també s'ha de... No sé com dir-ho, és a dir, ho veig més final, el que pugui passar entre jugadors i entrenador en aquests partits que quedin abans de Supercopa, per exemple... Mm? Cal que amb la visió, per exemple, de Laporta davant de Xavi, perquè hi ha una visió de Laporta esportiva i hi ha una visió de Laporta presidencialista o intel·ligent, també com la que apunta el Juan, que la trobo encertadíssima en aquest sentit. Però jo crec que futbolísticament i des de l'òptica del jugador, jo crec que el jugador també, no sé si necessita reivindicar-se per una banda ell, però per l'altra de rebre estímuls, perquè, és a dir, l'altre dia el partit d'Anvers, si jo sóc jugador, intentaré dir-ho fi, però no quedarà gens fi, si jo sóc jugador i vull retratar el meu entrenador, faria moltes coses semblants a les que van fer alguns jugadors en el partit
de... No,
jo crec que has estat molt directe,
és que,
Marvà.
I sobretot amb certs jugadors, per mi, que són els que et marquen la... Quan el dia de l'Atlètic de Madrid surten els 11 que surten, o el dia del Porto la segona part i repeteixen, i s'ha conformat amb l'11 més titular, que ho he llegit i m'agrada molt, que és l'11 dels cars, que és a dir, que són els jugadors amb més valor a dia d'avui a dins de plantilles, de més pes, quan la segona part de l'altre dia que surten, surt Gundogan, surt Cancelo, i no s'apropen ni al jugador que són, doncs aquí jo crec sí que és una final entre cometes en la que els jugadors han de respondre per Xavi, i Xavi els ha de donar alguna cosa a aquests jugadors perquè responguin. Ho veig més aquí, en aquest binomi, que no en el binomi entrenadors, presidència, entrenador directiva.
Doncs per mi, si aquests jugadors que acaben d'arribar aquí i porten 4 dies... estan tirant pels aires un projecte perquè no els agrada a ells l'entrenador, que a part l'entrenador és una llegenda del club, doncs potser el problema és els jugadors i no tant l'entrenador.
A ver, igual todos estamos de acuerdo que este es un vestuario relativamente manso, ¿no? Salvo el polaco.
Sí.
Vamos, no es un vestuario... No es el vestuario que del Xavi jugador...
Que te lo enciende todo, ¿no?
Ya. No es el vestuario con Deco, toda esa gente. Ronaldinho, Eto'o...
Sí, fins i tot el de Guardiola.
Sí, o el que va haver de gestionar Puyol, Ernesto Valverde, ¿no? També, potser...
Sí, Puyol...
O el de Luis Enrique. Justo Puyol no.
No, però Valdés, hi havia Messi...
Sí, o Luis Enrique amb Neymar, Messi,
creo,
Suárez...
Creo que el de Rijkaard era peor.
Sí, 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 també.
Y el de Luis Enrique con Neymar, Messi, Suárez tampoco estaba
mal.
Sí,
por esos tres.
Es un vestidor sa, es un vestidor sa, ¿no?
Es un vestidor relativamente, sí, tranquilo. Fíjate los capitanes, el Ter Stegen es portero, bueno, ya sé cómo
son los porteros. Bueno, Sergio Roberto es el capitán.
Sergio Roberto es un santo. Araujo es joven y tiene pinta de...
Sí, porque tens molt joves.
Sí, però Araujo també ja va aixecar la veu, que no li agradava jugar també de lateral.
Pero Laia, porque el otro también ha dicho lo mismo. Yo también me pongo en el lugar de Araujo y digo, yo sumo, y el otro, que tiene un outfit espectacular, pero dentro del campo se desnuda el amigo. O sea, es tremendo.
Qué metáfora, me encanta.
No, pero vos lo ves llegar a Montjuïc cuando viene vestido y decís, no, este es Maradona.
No, pero si pensa más en el outfit que en el delanter que ha de marcar. Sembla que estigui pensant més en el outfit que portarà per entrar al camp que en el delanter que hagi de marcar.
¿Vos decís que los trabaja mucho los outfits en la semana? Más que lo que tiene, más que los delanteros a marcar.
Mucha cosa más que hacer, Juan.
Bueno, está bien.
Jo prefereixo els del Ferran,
Alguna coseta, algun tip li podries donar a Koundé.
Jo amb això soc molt...
Menys extravagant, diguéssim.
Crec que ho vam parlar al versió no fa massa.
Más barato.
Que dèiem que havien d'anar uniformats. S'acaba la tonteria aquesta dels outfits. Uniformats, amb el traje aquest que porten al Barça, o fins i tot amb el xandall. Digueu-me tribunero, digueu-me vintage. El Dami segur que estaria d'acord.
El Dami, però segur.
Fuiste a colegio privado. ¿Fuiste con uniforme al colegio?
Concertado.
En bata.
¿Fuiste con uniforme al colegio?
En bata.
Jo portava bata, també.
Jo també.
¿De qué color?
Azul.
La meva era de ratlles blanques i verdes per les noies, i pels nens era ratlles blanques i blaves.
¿Y vos toda la semana la misma bata o ibas cambiando?
No, jo crec que canviava, no?
No sé.
No, sí, també tenia bata i anava canviant.
El meu fill la bata la porta tota la setmana.
Clar.
Sí, pues,
deu divendres... acabar, que deu caminar sola quan entra per casa.
I el divendres la tornes. Total. Amb arròs a les butxaques i de tot.
Amb papus, amb tot.
Demanem un altre als Reis, doncs.
Qui s'ha de posar la bata és Xavi Hernández, per posar
De què color se la pondria?
La bata de
no, sí, la bata de cirurgià i de professor, també, les dues. Jo crec que es podria posar les dues. Hem començat a parlar dels jugadors i començarem a parlar de futbol, també, perquè demà hi ha un partit, aquest València-Barça, a partir de les 9, des d'una hora abans, com sempre, en directe a la sintonia de RAC1. Amb l'obligació de guanyar per calmar les aigües i perquè la jornada comença ara mateix al Barça, 7 punts del Girona i a 5 del Real Madrid. Quina és l'última hora esportiva, Laia?
Frenkie de Jong és la novetat a la llista, l'únic absent a la convocatòria d'Anvers per febre. Continua fora Marcos Alonso amb problemes lumbars i tampoc podran jugar demà Íñigo Martínez, Ter Stegen i Gavi. Xavi ha tornat a convocar els joves Casador, Cochen, Cubarsí, Marguiu i Héctor Fort. Com hem comentat ja, Xavi ha qualificat el partit de demà de final. Diu, no guanyar significaria complicar-se molt més la vida a la Lliga.
Acomiadar no, perquè depenem d'altres resultats, però clar, se'ns posaria la Lliga en el cas de que passés tot això, però clar, aquesta és la suposició més negativa que podem pensar, no? En el cas de guanyar, doncs potser retallem punts. Per què no pensem això? Hem de pensar això. Si es dona malament, seguirem. Quedarà Lliga per intentar remuntar-la, però se'ns posaria encara més difícil, que ja ho està. Per això et dic que necessitem aquests punts, tenim necessitat de punts.
El Barça ha guanyat els últims 5 partits contra el València i fa 3 temporades que no perd a Mestalla. Això sí, victòries complicades, tant com la de l'any passat, victòria in extremis amb gol de Lewandowski al 93.
Quines sensacions teniu per demà? Quin partit us espereu? Què voleu veure del Barça? Què no voleu veure?
Jo crec que el Barça guanyarà els 2 partits que li queden fins al Nadal. Crec que hi haurà, espero, una reacció de l'equip i sobretot de jugadors importants.
¿Qué prefieren ustedes? ¿Que el Barça juegue muy bien y empate o pierda? ¿O juegue muy mal y gane con un gol de Lewandowski en el 93?
A curt termini és millor
ganar.
Ara mateix, necessita guanyar.
Yo creo que el equipo necesita jugar bien.
Sí, yo creo que ahora el equipo necesita guanyar.
Bueno, pero estamos de desacuerdo.
¿Por qué crees que el equipo necesita jugar bien?
Porque eso es lo que va a parar un poco el paraguas. Es decir, la gran duda sobre este equipo es que no juega bien. Porque si este equipo lo que te da son los resultados, viene a ser campeón de Liga y campeón de Supercopa. Acá nadie está cuestionando los resultados de este equipo. Acá se está cuestionando cómo juega o la imagen que da. Acá se cuestiona que vino el Chino y te jugó mejor, con 100 veces menos de presupuesto, con 100 veces menos equipo. Entonces, si vos vas a Mestalla y jugás realmente bien, da síntomas de un equipo con automatismos, que entiende lo que sabe lo que quiere jugar, que responden los jugadores en su puesto, independientemente que después el partido no se te da, porque pasa mucho eso, que es así, es el fútbol, o el deporte profesional, o amateur, lo que quiere. No siempre gana el mejor. Pero este equipo necesita demostrar que juega bien a la pelota. Es la sensación que yo tengo.
Y con esto, los mejores partidos que ha hecho el Barça este año es contra el Atlético de Madrid y contra el Madrid, para mí. Sí. Es a decir, o
Betis, potser también, ¿no?
Sí, el Betis. Pero contra los equipos grandes, yo creo que ha jugado bien también. A part...
Valencia hoy es, ya sé que es grande, pero es un equipo que se te puede... que te puede desafiar como el Atlético de Madrid. El Valencia está muy mal, ¿eh?
Sí, es que yo creo que el millor que té el Barça demà és el València. Sí, sí.
Sí, té baixes, ara el repassarem.
El millor que té el Barça demà és el València.
Desempata, però. Ferran diu que prefereix guanyar, o que li aniria millor l'equip que guanyés.
Però guanyar perquè crec que per millorar el teu joc, que crec que és el que necessita l'equip, com deia el Juan, amb això estic d'acord, crec que és millor fer-ho amb una estabilitat que te la porten a les victòries, guanyar i a partir d'aquí créixer futbolísticament, que és el que necessita l'equip.
Dues opinions diferents i dos arguments diferents, i jo crec que vàlids, per molt que pugui estar més d'acord amb una que amb una altra. Desempata, Marvà, què creus?
Jo ara mateix firmo guanyar. I també és una...
Todo bilardista, sí.
Sí, sí, anava a dir. Però perquè...
Quan ets el més bilardista...
Sí, no? És una mentalitat molt de més de jugador, de guanyar i ja jugarem bé. Contra l'Almeria, no? Però sí que a nivell... M'ha agradat molt el que explica el Juan, però no sé si a nivell intern li comprarien, saps? O sigui, no sé si els jugadors et dirien... Ara, per mi són versions diferents, és a dir...
I perquè us dic una cosa, és molt difícil que el Barça...
De cop i volta...
comenci a jugar bé.
No, però el dia de l'Atlètic de Madrid... Jo crec que...
Sí, però no és...
No és el millor, no és el millor.
No és el Barça que vam l'any passat.
Jo crec
que això... Aquí sí que li compro el discurs a Xavi. És un projecte i un procés, una evolució necessita l'equip. I aquesta evolució és més fàcil fer-la guanyant, perquè és que jo no veig ara un Barça que de cop i volta tots siguin flors i violes i hostia, bé que juguen.
I quizás hay que ver qué tocas. Por eso pregunté... Ah, perdón, no me quiero adelantar al guión.
3:15.
¿Dónde está mi sorpresa?
No, encara no, queda un quart d'hora. Quan tornem de la publicitat, encara no la sorpresa, però sí que ha de tocar Xavi.
És una camiseta.
I l'11 del departament d'alineacions. No, no és cap samarreta. Ara tornem.
RAC 1. La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
No sé què regalar aquest Nadal. Tenen de tot.
Ostres, jo aquest any ho tinc claríssim. Regalaré un vol en globus a la Garrotxa amb vol de coloms. I vaig anar i va ser espectacular. Vistes increïbles dels volcans, pau, serenitat.
Ah, veus? Bona idea, m'has convençut. Ara vaig a la pàgina web de Vol de Coloms i reservo.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb Vespres d'Arnadí, l'orquestra barroca catalana més important del moment. Gaudeix de l'obra mestra de Vivaldi, Les Quatre Estacions, els dissabtes 9 i 16 de desembre i el diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
A Grup Les 16 ens hem tornat bojos. Liquidació total d'estoc del 18 al 22 de desembre. El teu cotxe d'ocasió, gerència i quilòmetre zero amb fins a 8.000 euros de descompte. Del 18 al 20 a Seat Cupra Badalona i del 20 al 22 a Seat Cupra Mataró. Vine a Grup Les 16 i no et perdis aquesta oportunitat única a Badalona i Mataró.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava Celler Trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
I la mitjanit, aquí seguim al Tu diràs amb el Juan Irigoyen, el Marc Marvà i el Ferran Martínez a punt per l'11 del departament d'alineacions. Ens ha fet l'espoiler el Juan, ha dit què s'ha de tocar? Que és una gran pregunta, és una gran pregunta. Què s'ha de tocar? Tocarà alguna cosa Xavi? Tocaríeu alguna cosa vosaltres? Primer, l'onze de la Laia. Quin és l'onze del departament?
Iñaki Peña la porteria. Defensa, Cancelo, Araujo, Christensen i Valde. Mig del camp, Frenkie de Jong, Pedri i Gundogan. I al davant, Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix.
Em fa gràcia perquè sempre que diu l'11 va aixecant la mirada...
Per veure les reaccions.
Per veure les reaccions de la taula.
És a dir...
Fumata can, Koundé seria.
És a dir, Laia Coll es carrega Koundé i es carrega Rafinha. Això és el que toca un parell de jugadors dels titulars, diguéssim, en els partits importants, en els últims 3 partits.
No toca esquema, diguéssim, no?
No toca esquema. Bé, sí que toca esquema.
Sí, perquè recuperes dos laterals. Estem d'acord.
No, toca bastant, la Laia, toca bastant.
Sí. Recupera esquema previ al Porto, no?
Sí.
Exacte.
Què creieu? Mira, començant per aquí, per darrere. Creieu que tornarà els dos laterals, diguéssim, clàssics o no?
Jo crec que, és que ho vam comentar també a la tertúlia passada, jo crec que en algun moment ho ha de fer, també perquè té els efectius que té a darrere, ho vam dir l'altre dia, que té 3 centrals, i no te la pots jugar sempre jugar amb 3 centrals, perquè després si se't lesiona algú hauràs de l'administrant també això. I demà a València crec que pot ser un bon dia per jugar amb dos laterals més, i de fet Valde l'altre dia va jugar de central a l'estona que va jugar, però bueno,
que pot ser
un lateral que li pots demanar més disciplina que no Cancelo, que el veig més cabreboja en algun sentit,
sí, que
la paraula,
faci aquesta funció de tercer central, sí, que no pugi tant o que
sí, més,
no jugui d'extrem
més conservador, sí, exacte. Però jo, és que aquí tinc la
bueno, però clar, amb això que dius, sí. que ara ho he entès, si fas això, clar, la profunditat de l'esquerra te la dona Joao, has de jugar amb els dos oberts. Joao Félix no pot venir al mig.
No, bueno, és que... Bueno, és que aquest és el gran drama del Barça. Joao Félix.
Soltó la bomba! Titular, eh?
No.
El titular.
Lo reventó.
No, pobre.
Peor que Pedro
no,
Porro.
No.
¿Estás recollint cable?
Peor que què?
Que Pedro Porro, no? ¿Cómo se llamaba?
¿Pedro Porro?
¿Pero Salsa Rosa ahora?
No, pero Pedro Porro lo mató anímicamente a Joao Félix, ¿o no?
¿Por qué?
Porque no le robó la novia. No, Laia, no pongas cara.
Sí.
Bueno, o sea, lo mató.
No lo sabía esta yo.
Lo hundió, lo mandó al psicólogo.
No.
Estaba entrando en terreny Salsa Rosa,
sí,
¿eh?
Sí.
No, aquest seria un tema.
Sempre hi ha una espineta de Salsa Rosa.
Sí, els divendres sí.
Quan hi havia l'Ola aquí sobre, el Irigoyen sempre la comentava, l'Ola.
Me gustaba mucho comentar l'Ola. ¿Por qué no está mal
l'Ola? Podríem fer una secció de re, 2 minutets de Juan Irigoyen i...
Laia, no me corte las alas. Déjame ser.
No, només em volia fer aquest apunt perquè ja estava mirant.
No, sincerament, ara, fora bromes, ho de Joao ho retiro. No crec que sigui el drama del Barça, tot i que esperava molt més d'ell, i sí que el deixaria fora de l'11.
Però Xavi el deixarà fora de l'11? Perquè, clar, no fem el que nosaltres faríem, sinó el que farà Xavi.
Aquí vaig. Aquesta és la gran pega d'això, que crec que acabarà jugant Joao Félix i Lewandowski, fins i tot, que jo... per mi, i ara flipareu,
lo sacaries,
eh?
Lo sacaries.
Sacaria, no, i fins i tot ha fet més mèrits Ferran Torres
de nou
o per jugar davant que Joao Félix i Lewandowski
del tiburó.
I sabeu que no sóc molt fan del tiburó.
Aquí hi ha un altre factor, i és que demà Ferran Torres torna a València, que li té moltes ganes, és el seu exclub, no va sortir bé d'allà, i sempre això també és una extra motivació quan t'enfrontes al teu exclub. Sí. Ho vam veure recentment amb Joao Félix contra l'Atlètic de Madrid, que no sé si això li dona més punts.
Mira,
per entrar a l'11 titular.
Un altre argument, Laia, per...
Perquè Henry Ferran,
per Ferran Torres.
De 9.
El que passa que no sé qui és, aquí traurà, va?
Però del que creus que farà,
va bastant en aquesta línia? Sí.
Jo l'esquema de Cancelo a l'esquerra i els tres centrals, crec que, és a dir, tot i el Girona, vale, crec que hauria d'anar per aquí, o és el camí també més m'ha agradat. O sigui, si vols seguir en aquesta línia, és a dir, si vols seguir en la línia saltant-nos a l'envers, del que vas fer a Girona, que ell va considerar que va ser un bon partit, en el que jo no ho crec, però previ amb l'Atlètic de Madrid i amb el Porto fas aquest canvi, jugues amb tres centrals, amb Cancelo a l'esquerra. Jo aquesta línia 4 no la tocaria, o sigui que aquí sabent que Koundé no està bé el col·locaria més de lateral dret que de central, amb Araujo al mig. Per tant, Koundé, Araujo, Christensen i Cancelo. I el que jo resoldria és el que diu el Ferran. Si m'hagués de mullar i si fos Xavi demà i a sobre crec que és una decisió políticament important, és carregar-me a Joao Félix i apostar per quatre migcampistes, que podria ser
Fermín
o Sergi Roberto. Ara mateix són els dos que tens. L'altre és Oriol Romeu, però crec que després d'Anvers li poses més un problema a Oriol Romeu que una solució a l'equip ara mateix si el col·loquessis de titular. Ara, el dubte que tinc de Xavi és si ho farà amb Joao Félix o si ell sent que ha de tornar als quatre migcampistes i, per tant, tornar al que feia l'any passat, que era una línia amb tres centrals, sí, i amb a l'esquerra Cancelo, i aleshores quatre migcampistes, si aquest quart migcampista potser per fer política vol mantenir Joao Félix, s'acabarà carregant a Rafinha o a Lamine a la dreta per col·locar a Fermín o col·locar a Sergi Roberto. Jo donant-li voltes en l'11 és el que veig, si vol fer una petita... un petit canvi o tornar una mica al que va ser la temporada passada i mantenint el bon moment, que jo crec que l'Atlètic de Madrid i Porto vas tenir bons moments tancant amb tres darrere i amb Cancelo a l'esquerra i Joao Félix mantenint-lo a davant amb Lewandowski, no? Per tant, em mullaria, per exemple, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Gundogan, Pedri, Frenkie...
Cancelo o Balde?
Cancelo. Gundogan, Pedri, Frenkie, ja davant, com que veig més política que una aposta de Xavi, Joao, Lewandowski, i col·loquem a la dreta Fermín, Sergi Roberto.
Això és un error, perquè llavors és polític, sí, quan diu política...
Però quan hablen de política...
Però enteneu l'argument
que he donat, eh? M'agrada perquè al cap d'uns mesos Joao Félix, quart migcampista, ja no se'l considera.
No se'l compta.
No, però no. Se'l va arribar a considerar migcampista.
Però quan vostès hablen de política, no, vagin mala onda, eh? ¿Rafinha es política o no es política?
No, yo creo que no.
¿Rafinha no?
Yo creo que no, porque...
Pero lo fue, ¿no? ¿Quieres decir también?
Pero, ¿puede ser sospechoso ser política también?
No, yo creo que no.
¿Por qué dijo en la cadena ser, creo que Santiago Valle, que se había ido de Dembélé del Barcelona?
Segons
perquè el seu agent li va dir, no veus qui és el nou director esportiu i de qui era agent?
Que hay que irse, ¿no? Entonces, ¿puede haber política?
Això és un argument també...
¿Puede haver política o no?
Jo crec que aquí no. Okay. Jo crec que això és més és estratègia de la gent per donar-li arguments al seu jugador perquè per emportar-se al PSG. Okay.
No, yo lo que tengo dudas respecto a la alineación es con lo que insinuó Marc, de la actitud de los jugadores. Y es, yo creo que mañana va a ser un día para ver si realmente estás a sospecha. Porque si no estás a sospecha, vas a ir con el mismo equipo que ese equipo que había encontrado, ¿no? En
Cadablaya, ¿no? Un poco.
En Oporto y Atlético Madrid. Y si realmente sospecha que hay un par de ahí de... ¿cómo llamarlos?
Lo dijo en Milson, ovejas negras, decía,
Ovejas negras, según Ed Milson, tenés que hacer una alineación para revolucionar. Con el tiburón de 9, con el chico de extremo.
Es que eso sería un cop d'autoritat.
Fermín de interior, Fermín, por ejemplo.
Fermín de interior.
Una manera de...
Uriol titular, y decís, bueno, iba a ser una mala palabra. Jugaste muy mal el otro día, yo te vuelvo a poner. Claro. Ahí vamos a darnos cuenta. La alineación de mañana no va a servir.
Jo crec que, com a molt, hi haurà un canvi respecte a l'11 titular.
Entonces Xavi piensa que no le están haciendo la cama.
No, perquè i després també té l'oportunitat, això que diu el Juan, de guanyar-se l'autoritat o de recuperar l'autoritat davant el vestidor. Perquè amb el que ha passat aquesta setmana, el que han fet a més és treure de crèdit a l'entrenador o treure-li autoritat 100%. A l'entrenador. I ara el Xavi el que pot fer és dir qui són els que estan millor. L'altre dia qui van ser els pitjors de l'equip, els que no estan en forma? Lewandowski, a la banqueta. Koundé, a la banqueta. No, és que tinc un incendi perquè s'enfaden i... Lewandowski, portes un any aquí, noi. Jo sóc una llegenda del club, he guanyat 5 Champions amb el Barça. Tu no has guanyat ni 5 Champions de tota la teva carrera.
4.
O 4. Seu. I si no, portes 80 quilos al gener i o amb Koundé, portes 80 quilos al gener i no pateixis que ja en trobarem un altre com tu. Que aquí ha marxat Messi i hem seguit sobrevivint. Lewandowski, que t'enfades pues marxa, porta una oferta i te'n vas. I això, si passa amb Lewandowski, passa amb Koundé, Xavi ha de fer un cop de puny a sobre la taula i dir, qui no estigui bé aquí, que porti una oferta i que se'n va, que quartos en necessita.
Recuperar la meritocràcia a l'hora dels 12.
Aquest és el tema.
El veus capaç o no?
Que sigui capaç de fer això.
Sí, però també això, jo crec que no és capaç de seure determinats jugadors, però a la vegada també ha sigut capaç de seure jugadors com Piqué i Jordi Alba.
Sí.
És a dir, que això a vegades em fa dubtar. I també penso en la línia de que deia el Juan, els jugadors al final són egoistes, volen jugar, volen marcar, volen guanyar.
Però amb un matí, Laia, era política lo de Jordi Alba i Piqué?
Lo que deien fora Mateu Llevall, no?
Sí.
Era política sí. Perquè econòmicament eren els sous més alts de la plantilla.
Sí, clar, aquí potser es barrejaven altres coses. Però en línia del que deia el Juan, els jugadors poden no estar d'acord o no creure en Xavi com a entrenador amb la idea, i això no vol dir que surtin al terreny de joc a fer-li el llit.
Però és que per què dic jo que només sí, crec que hi haurà un canvi?
Perdoneu, però el que diu la Laia, el que apuntava abans el Marc, el partit d'Anvers és un partit que el jugador, si vol ser malparit amb l'entrenador, permeteu-me l'expressió, ja hem passat la mitjanit, és perfecte perquè tu ets virtualment primer. I ara
sí, però no demà més talla, perquè si tu adéu a la Lliga.
Però tu, si ets l'entrenador i veus això, dius, m'és igual, si he de morir, jo moriré.
El que també em sorprèn, el de l'altre dia, és que al final eren molts jugadors suplents.
Sí, però és que surten a la segona part, són els... O sigui, Gundogan, Cancelo, surten a la segona part.
Sí, però és un despropòsit des de l'inici.
El 3-2, és que el 3-2 és impressionant. O sigui, empates... I
el 3-2 fue Liverpool,
Sí. El Cancelo sembla que ho faci a propòsit, és increïble.
No, per què dic jo que crec que com a molt només hi haurà un canvi? Perquè l'11 titular de Xavi li ha guanyat 2 partits, en va perdre un, que segons ell van jugar prou bé, que és el del Girona. I ell pensa, ostres, hem jugat 3 partits contra el Porto, contra l'Atlètic de Madrid i contra el Girona. El Girona l'has de comptar en el pack de Porto i l'Atlètic de Madrid, com un gran rival. Hem jugat, segons ell, bé. Jo crec que va jugar un gran partit contra l'Atlètic Madrid, i els dies del Porto i els del Girona...
Fos una segona part correcta, al Porto.
Sí, exacte. Però ja, o sigui, la primera no jugues bé.
La primera,
o sigui,
fa mala.
Vale. I el dia del Girona, estones, com ha jugat molt aquest equip a alguna temporada. Per això jo crec que seguirà confiant en els mateixos.
Sí, però també pots fer l'anàlisi de dir, a l'última setmana, amb més o menys el mateix... Bueno, no és el mateix equip, perquè en vers fas molts canvis, però m'han fotut 7 gols en 2 partits.
No, està clar. És que aquí és el quid de la qüestió. La defensa...
I aleshores, Gerard, tu quin canvi faries?
Jo quin canvi faria?
Quin canvi creus que serà?
Jo crec que s'ha de carregar Koundé i ha de jugar amb Balde i amb Cancelo, amb els dos laterals profuns. I ha de trobar l'equilibri...
Meterías extremos por dentro.
Sí.
Però llavors ja pots fer... Has de ficar Fermín per dins,
per exemple,
i jugar amb 4 migcampistes,
per
no?
Exemple.
Jo també t'ho compro, això. Jo també t'ho compro,
per exemple.
Sí, o sigui, jugar amb els dos laterals i aleshores a dalt jugar Joao, Lewandowski,
Fermín.
I un Fermín, un
sí.
quart
sí.
Un quart interior.
I a part que és un xaval que és treballador i que...
Sí, sí.
I que el desequilibri...
No li gusta la prensa, tampoc, dijo, no?
No.
No li gusta.
Crec que no li agrada. No li agrada a ningú del vestidor. Ferran Torres, Fermín, etc. No li agraden. Sí, perquè crec que el desequilibri el poden tenir apareixent des del darrere. Balde, cosa que jo crec que se li dona bé. I entre Cancelo i Rafinha, a l'hora de desequilibrar la banda dreta, crec que Cancelo pot donar el que dona Rafinha. El problema, que quan va fer això Xavi, els altres equips li van fer 2-2 cada sí. partit, i et van ballar a la contra, et van destrossar. Aquest és el problema que li va passar a Xavi quan va voler apostar per dos laterals profuns.
És que a veure, jo crec que el Barça té un problema en el fons si Oriol Romeu no està bé, que és que si tu vas jugar amb els dos laterals,
Oriol Romeu se puede meter de...
Claro, de tercer central, però és que si
Frenkie
no està...
No.
Ni Frenkie, ni Gundogan, ni... perquè és que...
Ni, obviamente, Pedri. Ni, per
no, clar, ni Pedri, òbviament. Però vull dir, I després això vinc a una mica en el discurs també de Xavi quan parla de jugar bé. Jo crec que a vegades no és que se n'oblidi, però mira el partit en la parcel·la ofensiva, en què el Barça ha atacat bé. Sí, el Barça ataca bé, el dia del Girona ataca bé el Barça. I demana al València, li pots atacar bé, perquè el València, o sigui, té problemes en defensa. Ara, però el València corre molt. Llavors, tu, i després en la parcel·la defensiva, analitza molt bé la pressió alta, Xavi. Sempre parla de la pressió alta. Però en defensa, un cop la pressió alta te la superen, has de replegar i has de defensar en bloc baix. I aquestes dues, amb jugadors al mig camp, que com Pedri, Frenkie, que és qui té més recorregut, i Gundogan, Pedri i Gundogan sobretot, doncs el replegament i defensar en bloc baix els hi costa més. I amb dos laterals així, amb Cancelo i Balde, en aquest cas, doncs tens deficiències. Ja ho has vist. Si no els hi canvia la mentalitat, passa a fer el que plantejava abans el Ferran, que és, Balde, et lligo, col·loca't gairebé com a tercer central, però aquí ha d'haver un canvi de mentalitat també dels jugadors, perquè si no ja vam veure que no havia funcionat, i és el que tu plantejaves, Ballera. Es quedaven dos contra dos i el Barça patia molt, sobretot quan li superaven la primera pressió.
5 minuts per sobre de la mitjanit, una pausa, farem el turròmetre i descobrirem quina és la sorpresa que els hem portat avui als tertulians. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del Cuponazo celebrat avui ha estat el
39.177 39177
Sèrie
36036.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Ja sóc aquí.
Les veus de RAC1.
Salut i peles.
Amb les actuacions de El Petit Príncep. Ja vaig a prendre... Ginestar. La Lúbdic Band... I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a rac1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Bones festes!
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, És Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
El turròmetre de Torrons Vicenç.
Minuts per sobre de la mitjanit. Mira com jala el Ferran Martínez, perquè he portat el tast. Va. És setmana de tast de Torrons Vicenç. En fi, aquí a la taula, el torró de dònut, el de nata i maduixa de xupa-xups, eh? Que el Ferran Martínez tenia moltíssimes ganes de provar. T'ha sorprès o no?
No, el de l'AIM en parlava molt bé i està molt bo, però el que més m'ha agradat...
Sí?
Quan m'hagis de fer la panera ara que ve Nadal...
Sí?
Perquè ho sàpigues,
sí.
El de mil fulles de maduixa i nata.
Torró de praliné de mil fulles de maduixes amb nata.
Aquest t'ha encantat.
M'ha encantat.
Sí,
este qual és?
Aquest és el de dònut.
El de dònut, sí.
No, me gustó. També compta, eh?
T'ha agradat?
Sí, a mi també.
També aquí sobre la taula teniu el torró de pernil Enrique Tomàs.
Què dius? El tubet és el de crema, eh?
Proveu el de pernil. Proveu el de pernil, que és el més singular, eh?
El de el clàssic, el també diu el de xupa-xups.
També hi ha un torró solidari, no? El torró de...
El de brownie, d'aquest any.
El de la novia Piqué?
Sí. El de l'exnòvia.
El que t'agradava a tu, el que més t'agradava era el de Brownie.
La novia Piqué.
Sí, està boníssim.
Bueno, la salsa rosa.
Sí.
Aquest, Ferran, és la novetat del torró solidari.
Vinga, va, provem-lo, a veure.
Aquest és el de pernil?
No, el del pernil és el del costat. El que estàs provant ara és el torró solidari nou d'aquest any, el de Brownie amb nous pecanes. I després també teniu un altre que a mi m'agrada molt, que és el de xocolata amb sal i oli.
Brutal, brutal. Si no l'heu provat, proveu-lo.
A veure, anem a provar-lo.
Sí, provar. Mare meva, mira, saps què? Mentre en drapen els tertulians, perquè ara no poden parlar, regalarem un lot de torrons Vicenç, el torró. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com et dius?
Em dic Jordi Tenes.
Jordi, des d'on ens truques?
De Canet de Mar, al Maresme.
De Canet de Mar. Has de jugar amb nosaltres, si vols guanyar aquest lot de torrons Vicenç, i... Ens has de respondre dues preguntes. La primera, qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
Doncs, com molts han dit, i crec que s'ho mereixen de sobres, el Mitchell i l'equip del Girona.
El líder de primera divisió, el Girona. I qui no s'ha de menjar els torrons aquest Nadal, Jordi?
Doncs l'estament arbitral espanyol.
L'estament arbitral, així en general, eh?
Sí, en general.
Molt bé. Doncs ja està, el lot de torrons Vicenç, que a la casa d'en Jordi veus que fàcil i podràs menjar més, fins i tot el que endrapen el Marc, el Juan i el Ferran. A gaudir-ho, una abraçada. Que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies, collonut, fantàstic. Moltes
una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Ara li portarem al Ferran Martínez una remesa més del torró... Quin era el que t'havia agradat? El de praliné, mil fulles de maduixes amb nata,
sí,
de torrons Vicenç.
S'ha aixecat a buscar-ne més, no?
Sí, perquè està enamorat el Ferran Martínez de...
T'he de dir que hi ha algun altre que una mica punxadeta, com deia el Marc. No, però que estan bons, però...
No, home, però sempre...
Tenen expectatives molt altes.
Clar, però sempre...
Sempre s'ha de compensar.
No, i sempre tens el favorit, exacte, hi ha gustos de tot, per això. Té aquesta varietat tan gran a torrons Vicenç.
A tu el de Brownie ja vaig veure en un vídeo que es va fer viral...
Sí, xarxes. Viral es va fer?
Sí. Que el teu preferit era el de Brownie, perquè preguntàveu, també hi havia sortit el Xavi Puig, el Clapés, no sé, uns quants sortíeu. Me vaig fixar i dic, va, doncs miraré aquest de Brownie, a mi m'ha agradat més el altre, però bé.
Tu, Juan, has agafat una mica de te, no?, per acompanyar,
sí,
eh?
Sí, això m'he... Un senyor gran
total.
Porta el poliomenta, és el poliomenta.
Aquest pullover, avui.
A ver... A ver, ahí tú ya sabes que la gente va en otras condiciones, en las mías llego tomando un tecito. ¿Eh?
Te falta el matecito.
A esta hora no.
Ya no es mate, ¿no?
No, porque te desvela.
Moltes gràcies, eh, per sí, aquesta molt... cateta, cata de torrons així.
Hem fet la cata durant tota la setmana, venen reforços, sí. Perquè la Laia em porta més. Ara ens explicarà l'última hora del València, la Laia, del rival, i trucarem també a València, amb el company Manolo Montal, perquè ens expliqui com arriba el València a aquest partit. Vinga, Ferran, ja pots,
un lujo,
ja pots agafar el teu torró preferit, aquest, el torró de torrons Vicenç. Com deia, el València, quina és l'última hora, Laia, del València?
Doncs si el Barça no estan gaire bé les coses, a València tampoc, no arriba al conjunt che en un bon moment, és 11 a la classificació, ve de perdre el camp del Getafe amb dos expulsats, Gabriel Paulista i Javi Guerra, i només ha sumat un dels 12 últims punts en joc. Demà rebrà el Barça sense els dos sancionats, Gabriel Paulista i Javi Guerra, i tampoc podrà comptar amb el Meida i el capità Gaià per lesió. Baraja confia en les seves opcions i sobretot confia en l'efecte Mestalla per poder guanyar el Barça.
Me preocupo realmente de que nosotros tengamos lo que yo quiero, que es energía, que es actitud, que es predisposición, que es concentración, que es vivir el partido al máximo. Si tú quieres competir a un equipo como el Barcelona, que tiene esa calidad individual, tienes que hacer un partido muy, muy completo como equipo, como mentalidad, saber que el partido lo tienes que mantener vivo durante los 90 y pico minutos, y que vamos a tener nuestras opciones si hacemos el partido que nosotros tenemos en la cabeza.
Això és el que diu Baraja. Amb el company de Plaza Ràdio, el Manolo Montal, volem també saber doncs, algunes de les curiositats d'aquest equip, com juga, com afecten les baixes a l'equip entrenat per Javier Baraja. Hola Manolo, bona nit.
Hola, què tal companys, bona nit.
Bona nit. Repassàvem les baixes, Gaià, Paulista, Javi Guerra. Quina d'aquestes tres és més important, Manolo?
Pues Gaià, fonamentalment, Gaià és un futbolista capital per al València Club de Futbol, tot i la eclosió en el futbol d'elit de Javi Guerra, que està portant prou, sobretot en l'inici de campanya, ja que reconeixen que en aquests últims partits s'havia apagat un tant, i és normal, són jugadors que l'any passat estaven en segona federació la gran majoria, però sí, la baixa de Gaià és una baixa absolutament capital per al València Club de Futbol i per a Rubén Baraja.
Com juga aquest equip? Perquè jo, Manolo, veig els resultats que han tret a casa al València i, home, 3-0 contra l'Atlètic de Madrid, victòries contra el Cádiz, contra el Granada, a la Reial Societat li va plantar cara al València. Ha tret bons resultats a casa l'equip.
A veure, ja que reconeixen-li a Baraja i als nanos, però a Baraja fonamentalment un mèrit espectacular que és que este equip competisca. Baraja l'any passat se feia creus i per això va acabar apartant alguns futbolistes dels 11 inicials i va acabar apostant per els nanos. Ell, la seva idea, i este estiu, jo recordo que va ser alguna conversa amb ell, era que l'equip competisca, que l'equip no se caiga, que l'equip no isca a partits on se jugui la vida desconnectat, com li va passar l'any passat, a Cádiz, a Almeria, a Mallorca i a tants estadis. Este equip competís, el que passa és que té tan poquet, que miracles no es poden fer. És el segon equip que menys xuta a porta de la primera divisió, sí, però és l'equip al que menys li xuten a porta de primera divisió, i això és un mèrit bestial de Rubén Baraja, que ha fet una plantilla que competís, com vos estic dient, en una base de nanos que no superen els 21-22 anys i que la majoria estaven l'any passat jugant en segona federació amb el Mestalla.
Compte amb aquesta dada que ens deia el Manolo, és l'equip que menys li xuten a porteria de tota la Lliga, el València, que és intens, que a casa, a Mestalla especialment, és un equip que ha tret resultats, i que ens podem esperar que vagi a buscar el Barça la pressió alta, Manolo, o creus que estarà ben tancadet i sortirà a la contra?
No, i a més, sabem el futbol que li agrada a Rubén Baraja i les baixes que té l'equip, jo crec que, a més, avui Baraja en un parell de voltes se li ha escapat, ha dit, el Barça és un equip que té molta posició de pilota i t'acaba afonant, és a dir, el València va esperar en el fons, va esperar transicions ràpides per a furtar i xir, sobretot per banda dreta amb Fran Pérez, per el centre amb la velocitat de Diego López, que són els dos nanos que estan aportant en atac, i amb el falta de golejador d'Hugo Duro, que de moment és el que està responent d'uns 7 gols a la Lliga i és el referent del València en atac.
Esteu entretinguts, ja, Manolo, també, aquesta setmana, Junta General d'Accionistes, les protestes que, ja, vaja, són notícia perquè, diguéssim que cada setmana n'hi ha, però fa molt de temps que, evidentment, la gent protesta en contra del propietari, de Peter Lim, però déu-n'hi-do aquesta setmana amb la Junta, etcètera, etcètera,
Bueno, la Junta va ser un esperpent absolut, però bueno, és una més. Aquí ja hem entrat en un bucle on ells saben que la gent no els vol, ells es dona igual, és més, quan se veuen més hostigats per la gent és quan més arrogants són, la gent no els vol i protesta contra ells, ells continuen així, encara no se sap ben bé per què, és una mena entre algo de negoci, perquè el DIM segur que si manté això és perquè algun rèdit li té, i també sobretot una mena de revenja personal. Peter Lim no suporta el amado líder, no suporta que la plebe li haja protestat, haja tret el seu nom a passejar. Allò de les protestes en Singapur no s'acaba d'entendre massa bé, i jo crec que és tot una barreja, el negoci de Peter Lim i la revenja de veure caure el València i de passar-se-ho bé, veure caient del València i veure patint a la gent que ha protestat contra ell.
Manolo, faig l'última. Demà torna Ferran Torres a Mestalla. Com el rebrà l'afició?
No té l'afició de Mestalla un bon record de Ferran Torres, perquè independentment de que se va exagerar molt, perquè és cert que Meriton, cada volta que traspassa un futbolista de la cantera del València, sempre li acaba tirant la culpa al jugador. No sent els colors, són mercenaris, etc, etc. I hi ha certa gent que compra aquest discurs. Ferran va ser dels primers amb els quals se va utilitzar aquesta estratègia propagandística, i jo crec que ell, en algunes entrevistes que ha tingut i després l'any passat en una jugada en la banda en Mestalla on se va clavar de permís, etcètera, etcètera, la gent en Mestalla no li té massa un feeling al futbolista de Pollos.
Doncs queda claríssim. Manolo Montal, periodista de Plaza Ràdio, una abraçada molt forta, gaudeix demà el partit, que vagi bé.
Gràcies, companys, una abraçada.
A tu, Manolo, gràcies. El Manolo Montal, des de València, explicant-nos doncs una mica com està el pati, que també el tenen remogut. Qui xiularà aquest partit, Laia, de demà?
Doncs xiularà Ortiz Arias i el bar hi haurà Monuera Montero. Demà Mestalla estarà a ple i hi haurà homenatge a David Silva, que va jugar a la base del València. El seu pare era un expolicia i s'encarregava de la seguretat de l'estadi i va jugar 4 temporades també al primer equip abans de marxar al City. Silva tindrà la seva lona a la façana principal i serà l'encarregat de fer el servei d'honor. Es va haver de retirar a l'estiu als 37 anys per culpa d'una lesió als creuats.
Doncs tot això és el que envolta la prèvia d'aquest València-Barça demà a partir de les 9 de la nit, des d'una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1. Ara parlem de Jonathan Giraldez i de la seva decisió. Abans avui, Juan, ja havia parlat de Claudio Echeverri, el Diablito.
El Diablito.
¿El tens vist, Echeverri?
Muy poco.
Es un migcampista de 17 años, porque no...
Resúmenes de partidos, o sea, no vi ni un partido entero.
Yo tampoco, por eso te lo decía, por si no, tú lo tenías,
eso,
tú tenías
esa vist. Cosa Marvá que le gusta ver.
yo no lo tengo visto, por tanto no puedo hablar de...
Yo voy a la semifinal del Mundial, porque la van fer en obert aquí a gol, semifinals del Mundial sub-17. Que va fer el dia que va fer el hat-trick.
Hat-trick, no? Sí.
A Brasil, no?
Va ser semifinal, sí. I jo anava em fixava en un altre, perquè havia vist alguns resums d'Argentina i pensava, o sigui, volia veure el partit per al nou que tenien, que ara no me'n recordo el nom.
També de River.
Sí, també juga a River. Ara no recordo el nom del nou.
El nou de Argentina, del sub-17.
No em sortirà. I
Romero.
Jo. Sí, Romero no...
No, no, sí, bueno.
no sé, jo la veritat no...
I la gran estrella va ser
Echeverri,
perdó.
Sí, totalment.
Amb 3 gols, que va ser un espectacle. A més, 3 gols que eren... Parlàvem amb el Xavi Muñoz, que també li agrada molt mirar vídeos d'aquests, i després vam repassar els gols, i eren una mena de Kun Agüero. O sigui, va semblar un estil futbolístic de Kun Agüero. A veure com li va. A River ja ha debutat amb el primer equip, he vist, no he vist res.
Ha deixat bastant clar, Xavi, que el tenen,
que el tenen controlat. Que el segueixen. Com a mínim que el segueixen tot bé arran d'una informació que hi ha a la matinada des de l'Argentina.
Bueno, ya se les escapó Julián Álvarez. Sí. Lo tenían medio atado por 20 kilos, ¿no?
Sí, han hagut de pagar 30 per Vitor Roque.
En aquest cas es parla de 25 milions d'euros.
Sí, però ese fue el verano que decidieron ir a fichar a Ferran Torres.
Era enero, enero. Sí, sí, pero...
Pero creo que... Sí. Estaba ahí. No, era mejor apostar por...
No, es a dir...
No, por cierto, m'ha agradat el company de València que parlava de propaganda de Ferran Torres, m'ha estranyat.
No.
Sí, perquè era en contra de Peter Lim, no? Que del missatge que dona moltes vegades cap a...
No, però això que diu el Juan, o sigui, jo crec que s'ha d'explicar, la gent ho ha de saber. O sigui, aquell hivern que es fitxa Ferran Torres, el Barça pot fitxar i està en disposició de fitxar a Julián Álvarez. L'únic que passa és que hauria arribat a l'estiu. I això és el que fa el City, finalment. Llavors el Barça acaba fitxant a Ferran Torres al City, que amb aquells diners paga Julián Álvarez. Sí que és veritat que el Barça no desembossa tots els diners de cop.
Amb aquests diners no, perquè una meitat d'aquests
diners... Bueno, li sobren, sí, clar, li sobren. Però vull dir que i a l'estiu li arriba a Julián Álvarez.
Todavía se están riendo en Manchester, creo.
Que avui, sí, jo crec que també, que avui Julián en el City juga d'interior.
Sí.
O sigui, en absència de De Bruyne, jugaria en la posició que jugava Pedri, en la posició...
Que... Aquest sí que podria fer de Joao, no?, per dintre.
No, però aquest jugaria de...
De nou.
Oh. Home, de nou. Jugaria de nou, suposo. O jugaria en Robert.
Però vull dir que...
Jo em vaig enamorar, en el Mundial passat em vaig enamorar d'ell. O sigui,
de Julián Álvarez. Però vull dir que Guardiola s'ha quedat sense De Bruyne i ha col·locat a Julián Álvarez d'interior. Doncs endavant.
Julián Tit. I a veure, aquell estiu amb els diners, amb el que va sobrar, també van fer un pessic per fitxar Haaland aquell estiu al City.
Sí.
Vull dir que amb el que
va Ferran ha fet bon negoci.
Quan vam pagar per Ferran? 45 eren?
Crec que 50, no? Arribava.
50 55. I mira, 62.
La tele t'han fet cas, estan ensenyant un gol de Ferran Torres a Montilivi, el 93, em sembla que és el...
55,
fent resums a
55 milions més variables, doncs 25 o van pagar i
crec que eren 25
i els 35, la meitat de, van pagar Julián i la meitat de Haaland. No está mal.
Buena estrategia. Sí. Buena estrategia. Mató alemán, mi niño lo llamaba. Lo mandaron a Manchester para que tiene que poner como máximo 30-40, volvió con 62. Un fenómeno.
¿Vos parlar de Giraldez?
Sí, por supuesto.
Pues parlem de Giraldez, que marcha. Final de temporada, sí, marcha. Ahir vam explicar que el club encara no llançava la tovallola per Jonathan Giraldez, però podem confirmar ja que la decisió és irreversible i definitiva.
Sí, no hi ha volta de full. Giraldez deixarà de ser l'entrenador del Barça el 30 de juny després de 3 temporades com a primer entrenador i 6 a l'equip. Els motius per no acceptar la renovació han estat varis. D'una part, una qüestió econòmica. La proposta del club era pobra, inferior a la d'un entrenador campió d'Europa i millorava molt poc l'actual contracte, que ja no era... molt bo. Això combinat amb una gran oferta, amb una oferta astronòmica de la Lliga Nord-Americana dels Washington Spirits, on segurament apuntar que acabarà. D'altra banda, dubtes també amb el projecte del club i en si l'aposta seguirà sent ferma de veritat a curt, mig termini. I també Jonathan Giraldez és una persona partidària de projectes curts, de no estar molts anys en el mateix lloc. La direcció esportiva del club, Xavier Budó i Marc Vivés, el volien renovar, però el pensament no era unànime a la directiva, on tenia algunes veus discordants. La notícia ahir va causar un terratrèmol perquè va sortir a poques hores del sopar de Nadal del club i les jugadores no sabien que ja era una decisió en ferm. De fet, el club creia que podria fer alguna cosa, però no ha estat així perquè Giraldez ja ho té clar del tot. I, evidentment, doncs no és una notícia positiva que l'entrenador decideixi no renovar després de la renúncia de Merkel Zubizarreta i amb els dubtes de què passarà amb el futur de jugadores tan importants com Alexia, Mariona, etcètera, etcètera. De moment només Patri ha renovat, sí que és cert que la renovació de Mapi estava encarriladíssima, estava ja aparaulada, veurem però si la lesió, esperem que no, doncs ja fa canviar el full de ruta.
Juan, et sorprèn que hi hagués gent a la directiva que no les tingués totes amb Jonathan Giraldez? Hem començat el programa parlant de Xavi.
No me sorprèn,
però començant parlant de Xavi, que va a 7 punts del líder a la Lliga, etcètera.
Sí, me sorprendió.
Giraldez ve de guanyar una Champions.
Sí, me sorprende que Cholo, que te ha entendido, no quiero decir que él vaya a misa, que hace 10 días estaba palabrado ya prácticamente la renovación, a pesar de que no, de que es verdad que no era, de que no eran números estratosféricos, ¿sí? O lo que él quizás pretendía, pero es verdad que el Barça tiene que guardar esa pasta para la renovación de Alexia, de jugadoras, y el año que viene la de Aitana. Y sí me consta que Laporta pidió hacer un seguimiento exhaustivo de cuánto realmente es, porque creo que el presupuesto del femenino va a seguir aumentando, va a seguir más o menos, creo que está en 12, no sé, Laia, corregime.
Ara mateix la massa salarial de l'equip esportiva està 9,5.
Presupuesto todo.
A pressupost total et diria que sí que està als 12, sí.
12, por ahí quizás se va hasta 15, porque Florentino Pérez ya advirtió que va a empezar a poner mucha pasta. Entonces, Laporta quiere saber cuánto realmente genera. O sea, quiere saber realmente cuánto es genuino del femenino, que creo que para el único genuino del femenino es Bimbo. Porque las otras publicidades entran un poco en el pack de, bueno, como Spotify, ¿no?
Con primer equipo.
Sí, bueno, te van vendiendo activos. Y entonces eso, claro, ¿hacia dónde va el femenino? Yo la primera sensación que tuve, Jonathan Gerard es un gran, gran entrenador, un tipo que lo demostró tácticamente espectacular, pero que a nivel de gestión el vestuario se podía empezar a poner bastante complicado. Pero después, bueno, por lo que tengo entendido, es una cuestión exclusivamente de dinero. O sea, que se va por una cuestión de dinero. Yo pensaba que podía haber algo más.
Yo creo que hay más cosas, es decir...
¿Vos crees que...